Ràdio Maricel, a cel obert.
Perquè el Festival de Cinema va aprofitar el solstici d'estiu per presentar alguna qüestió al voltant. No esperin encara les pel·lícules i coses d'aquestes, però en canvi sí que es va presentar el cartell. I bé, hem passat dels ullals dels vampirs als ullals dels llops, Carola.
Exacte, sí, és la temàtica protagonista i central i la que protagonitza i la que veiem en el cartell d'aquesta 54a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Un cartell absolutament diferent, que contrasta del tot amb els cartells que venien veient fins ara del festival, un cartell que s'apropa més a la il·lustració, un cartell on apareix aquesta dicotomia entre l'home i el llop, perquè l'home llop i la licantropia, no? Tot el que envolta entorn la licantropia serà protagonista en aquesta edició del festival, amb una retrospectiva de l'home llop gairebé sencera, per tant gairebé totes les pel·lícules relacionades amb el tema es projectaran en aquesta edició del festival, que començarà el 7 d'octubre, que finalitzarà el dia 17 d'octubre, que repetirà el format de l'any passat. Recordem que va ser un dels poquíssims esdeveniments, certàmens, que va mantenir presencialitat, malgrat presentar una fórmula híbrida l'any passat, va mantenir presencialitat i a més ho va fer amb molt d'èxit, és a dir, va funcionar molt bé el Festival de Cinema de Sitges, el Fantàstic, i aquest any repeteix fórmula, tornarem a veure fórmula híbrida perquè encara no es poden garantir, diguem, l'arribada de presència internacional encara no és del tot segura, per tant mantenen el format de l'any passat amb l'estructura de sempre, secció oficial, altres seccions com l'Anima't, que aquest any també té molta importància, la nova autoria que es reprèn després d'un any que no es va reprendre, i la presentació es va dur a terme, com bé deies, el dia del solstici, no? 23, el dia de la Revetlla, abans de la Revetlla, es va fer en una sala clàssica de Barcelona, el Cinema Verdi, en presència de periodistes, només Àngel Sala, director del festival, i Mònica García, directora de la Fundació del Festival. Tots dos ens presentaven d'entrada aquest cartell, aquesta imatge bastant disruptiva respecte al que teníem vist fins ara, i si et sembla comencem escoltant Àngel Sala, que ens parla precisament del cartell, de la imatge i de tot aquest fenomen, tot aquest misteri entorn de la licantropia.
Nosaltres al Festival de Sitges vam tenir la sort de fer un festival físic l'any passat, un festival que a pesar de los problemes que van tenir en la mateixa setmana con la onada, que jo no recordo si era la segona, la tercera o la última, no sé, perquè hem tingut tantes, que del Covid van tenir que reduir aforaments, van tenir que fer coses, però el festival se va celebrar i estem molt contents d'un festival i tenc que agrair també al públic i a la premsa per haver cobert el 2020 un festival que va ser molt complicat per tots i haver comprès també les mesures que van fer, que van sortir molt bé, i crec que van tenir un festival com un palmarès i una presència de pel·lícules molt interessant. Aquest any, afortunadament, estem en un escenari, espero i desitjo, una mica millor, i toquem fusta, perquè això és com continua sent una muntanya russa de notícies cada dia, però estem també en la expectativa de fer un festival normal o new normal, no sé si és la paraula, però ple de cinema fantàstic, ple d'il·lusió i ple també de potenciar el que és Sitges, la passió per el cinema, la passió de veure cinema en sales de cine, en gran pantalla. També avui tenim que agrair al Verdi de fer-me aquesta roda de premsa precisament en una d'aquestes sales, una de les sales que m'ha estat molt activa durant el període de la pandèmia i que ha salvat una mica també aquell espírit del cinema en aquests temps tan difícils. Com sempre, en el festival, en aquesta primera roda de premsa, lo important és la imatge, no? La imatge del festival, que serà... Nosaltres havíem comunicat el leitmotiv del festival, un leitmotiv que tracta d'algo que tenim dintre tots i totes, que és la bèstia interior, aquesta dualitat racional i d'espírit primigeni que tenim, aunque alguns la tenen més cap a fora que altres, però volem jugar a un mite que no solamente es el famós o la famosa licantropía, el home Llop o la dona Llop, sinó que es manifesta en moltes transformacions i moltes comportaments a lo llarg de la història del cinema fantàstic. I això és el que volien, també aprofitant una cosa molt curiosa, moltes de les pel·lícules d'homes Llops o pel·lícules relacionades amb la bèstia, la dualitat bèstia ser humà, són pel·lícules fetes en el 41, 61, 81, és a dir, que 71, és a dir, no sé per què, lo de la lluna debe de fer alguna, o alguna de les mites, de les claus del mite que estem parlant, fa que les pel·lícules s'havien fet en aquesta dada. Recordeu que Dr. Jekyll i Mr. Hyde de Robert McMillan és el 31, El home Llop del George Warner con el Lon Chaney Jr., la pel·lícula més simbòlica del mite en la Universal, és del 41, 80 anys. La pel·lícula del Paul Natchi, La noche de Valpurgis, és del 71. La de Terence Fisher també és del 61, de l'home Llop, The Curse of the Werewolf. I que un hombre lobo americano en Londres, American Werewolf in London, i The Howling, de Joe Dante, són del 81. És dir, és curiós que això passi.
Pensant en el festival. Ajuntem tots els aniversaris.
Exacte.
I molt més fàcil.
Hem canviat alguna data, hem maquillat alguna data, però bueno, sí, no, això és broma, però sí que, dir, que no estem fent una celebració d'una pel·lícula, sinó d'un mite a vegades una mica maltractat, una mica estereotipat com de sèrie B, com no té una base literària com té Dràcula, Frankenstein o el Dr. Jekyll, que està una mica relacionat. De fet, el Dr. Jekyll s'ha usat per el cine fantàstic per donar-li una mica de rellevància cultural al mite de l'home Llop, en certa manera, però no hi ha una gran novel·la detrás del mite de licantropia en general, sinó que hi ha pel·lícules que amb el temps s'han convertit en fenòmens molt de referència, sobretot en els 80, repeteixo, con aquestes pel·lícules que van posar en el seu lloc una mica a la licantropia, que eren The Howling, de Joe Dante, com a efectes especials del Rob Bottin, i American Werewolf in London, del John Landis, con efectos del Rick Baker, que va guanyar l'Oscar, un dels seus molts Oscars per aquesta pel·lícula, i que els efectes especials, les transformacions, van donar una, ja no són aquestes transformacions artesanals tan maques de la Universal o de la Hammer, sinó que eren pràcticament carnals, feien una mica de transformació del body horror, no? De lo que era el body horror dels 80. Això serà, però el nostre cartel, curiosament, no? És una mica que molts se podrien esperar.
Ha sortit més romàntic.
Ha sortit més romàntic. Nos ha donat per no ser tan bèsties, no ser tan especialment durs. Molts podrien esperar pues, un home Llop sortint de la pell d'una manera violenta i fastigosa, i hem fet una versió moltíssim més poètica, molt en consonància al disseny, també del disseny català, és a dir, de línies netes, fines, mediterrani, i bueno, nos ha salido una mica así como especial, ¿no? Como siempre, la agencia china ha sigut la dona d'aquesta idea, una idea que canvia molt l'estil del pòster de Sitges, dona presència a la il·lustració, que és una cosa que volíem fer des de fa temps. I bueno, perquè una imatge val més que les meves paraules, perquè a més és un pòster per fixar-se una mica en ell detenidament. La figura d'una transformació, no? En una figura d'una naipe, no? També jugant una mica amb la idea de la llibertat, del destí del personatge que té l'home Llop, i, bueno, i donar una mica d'ambigüetat sexual també. No? És a dir, la licantropia, nosaltres en tot el leitmotiv volem aclarir que és un mite molt més femení de lo que sembla. S'ha parlat sempre de l'home Llop, però si us fixeu una miqueta, la primera novel·la o el primer relat, un dels primers relats famosos, no era d'home Llop, era de dones Llops, autores que han treballat molt en, el, en, la, en la literatura de, en contes molt curtets d'homes jobs eren dones, i també que una pel·lícula com The Howling de Joe Dante, la importància al final és de les dones. És a dir, el personatge antagonista principal de la pel·lícula és una dona, la que fa la revolució de los licántrops en la colònia que se desenvolupa la pel·lícula, i al final el protagonisme és de dos dones, la més dolenta i la protagonista que se converteix en dona llop en les càmeres de televisió, en un programa, en un telenotícies. No sé si passarà algun dia d'aquestos, però a lo millor sí que pot passar. Hi ha moltíssimes pel·lícules, i això nosaltres en Sitges ho demostrarem, de dones llops, algunes molt rellevants i algunes molt de culte, i evidentment de transformació de dones en altres animals, no? La Cat People, una obra mestra de Jack Turner, i reivindicar el seu remake de Paul Schrader, també titulat Cat People, la mujer, el beso de la pantera a l'estat espanyol, que protagonitzava una mítica Nastasia Kinski en el paper d'Irina. És a dir, que tot això hem volgut una mica posar-lo en aquest cartell, que volem trencar, nos gusta trencar una mica lo habitual en Sitges, no? És a dir, han tenen pòsters estupendos en els últims anys, però tenien una mecànica similar, una mecànica més basada en un grafisme molt similar, i avui, en aquest any, aquesta il·lustració trenca una mica l'estil de... I això a mi personalment i crec que és una bona notícia, no? Donar pas a la il·lustració dintre de la imatge del festival.
Doncs Àngel Sala justificant també aquest canvi que, com a mínim, ha cridat molt l'atenció del nou cartell del Festival d'enguany.
Exacte, aquest, tot relacionat entorn a aquest mite de l'home llop. Si et sembla, escoltem ara Mònica García, la directora de la Fundació, que ens parlava d'una altra de les novetats i dels destacats del Festival d'enguany, de pel·lícules i avançament de títols en va haver molt pocs. Tampoc no els anomenaré perquè no hi ha noms coneguts ni famosos i serien, diguéssim, més aptes per als grans cinèfils, i ara entraríem en un món de noms i de títols que ens perdríem. En van dir dos o tres, tampoc no gaires, però sí que van parlar d'aquesta novetat, que és aquest projecte que es diu Woman Infant, i que és un projecte que va dirigit bàsicament a promocionar i a situar en millor lloc a la dona dins del món del fantàstic. Com ho fa? Doncs, entre altres, concedint tres beques a dones cineastes i promovent la visibilització de la dona en aquest món, produint un curtmetratge anual escrit i dirigit per dones. Per tant, d'alguna manera, el Festival de Cinema Fantàstic, que entra també, diguem que, en aquest context social que hi ha en aquests moments, no? de lluita feminista i de reivindicació feminista, ho fa amb una secció, amb el Woman Infant, i ens en parla Mònica García, i al final en torna a parlar també Àngel Sala.
Ja sabeu que nosaltres som un festival que recolza moltíssim en tots els nostres patrocinadors, col·laboradors. Doncs més que mai hem de donar les gràcies, perquè està sent un any molt dur després de l'any passat, que ja vam patir les restriccions que ha augmentat l'Àngel. Doncs tornem a repetir un model híbrid, o sigui, aquest any tornem a tenir la presencialitat al màxim que ens permetin, i ho complementarem amb la plataforma. Per tant, totes aquelles activitats d'indústria que volem mantenir amb una vessant internacional, per desgràcia, encara les tindrem en plataforma, però en físic farem un programa molt ampli, realment. Estem sumant complicitats de totes bandes, per tant, paga la pena fer una revisió d'un projecte que també us presentarem ben aviat, que va en la línia d'investigació, noves tecnologies aplicades a l'audiovisual i de més. Però bueno, centrant-nos en el que és aquest any, recuperem els Premis Nova Autoria, que és un clàssic, que és una pena perquè fa dos anys fèiem els 20 anys dels Premis Nova Autoria i els hem recuperat dos anys després. Podem presentar projectes de joves en d'aquestes dues últimes edicions, perquè les escoles van haver d'aturar durant la pandèmia. Doncs es recuperem, per tant, la complicitat de Fundació SGAE un any més. Tenim carnet jove, que això sí que no ho vam perdre, però també ho recuperem, o sigui, per tant, aquesta part d'aportació de tot el talent jove. I és Moritz, Planeta, o sigui, els nostres incondicionals estan dins del vaixell. I el que avançava l'Àngel, i bueno, perdoneu, que d'aquí a 10 dies també marxem a Cannes, i dir-vos que ens hem de posar la medalleta que presentem la tercera edició de Fantastic Seven. És un projecte que hem liderat amb el Festival de Cannes, el Marché du Film, que tenim representacions de 7 festivals de tot el món que presentem projectes. Nosaltres portarem La Passajera, que és un projecte que va néixer d'un dels directors que va guanyar per primera vegada en un dels projectes d'indústria dels Sitges, el Sitges Pitchbox. Per tant, a Raúl Cerezo el portem a Cannes, fem una presentació de gala de La seva Passajera i amb una mica de sort ja veurem si també es passa per Sitges després, que ja, això bueno, ja forma part de les novetats properes. I Woman in Fun és un projecte que ens fa especial il·lusió, que vam fer un petit guinyó en el mes de març per presentar la imatge i de més, però que en realitat és un projecte que comença de manera transversal, que es filtra. El Festival de Sitges ja té un antecedent en tot el que és la promoció de la dona, de la producció femenina, la producció guionitzada, produïda o dirigida per dones, però és veritat que la seva impronta dins del cinema fantàstic no és tan significativa com ens agradaria que fos. De fet, nosaltres mateixos hem fet un estudi, penseu que tenint una sensibilitat trobar aquest talent, trobar aquestes produccions dirigides per dones, en els últims 10 anys el Festival de Cinema de Sitges, només en la seva secció oficial de competició, doncs té una representació del 6%. El 6% de les pel·lícules que s'han presentat en aquests 10 anys són dirigides per dones. Si ampliem a codirecció, arribem al 10%, però us podeu imaginar que encara estem bastant lluny del que seria doncs una representativitat significativa, i trobem a priori dos raonaments del per què està passant aquestes coses, que tampoc és cap invent, o sigui, està estudiat. Hi ha una doble línia: per un costat la indústria sembla que li costa confiar aquest lideratge de projectes que no són propers a la sensibilitat femenina, arts marcials, terror, etc., en el cas de dones directores, i les pròpies dones directores no fan seu el llenguatge del cinema fantàstic. I aquesta doble velocitat ens situa en la posició que estem ara, que hi ha poca presència i que en el cas de la producció nacional les directores dones encara són molt menys. De fet, dins de la nostra secció, que és el que hem estudiat a priori, només hi ha hagut una dona en els últims 10 anys de l'estat espanyol en pel·lícula de competició. Creiem que s'ha de fer alguna cosa, i el programa Woman in Fun el que va és adreçat primer a visibilitzar el que sí que hi ha hagut, el que hi ha a nivell internacional, i després comencem amb dues beques. La primera d'elles és un programa de sensibilització cap a dones productores, directores i guionistes que ja han començat, un talent jove que ja ha començat la seva carrera, que ja ha donat fruit, però que no s'han acostat al cinema fantàstic, i volem fer una mena d'educació, film literacy, perquè també vegin la potencialitat del cinema fantàstic dins de les seves carreres, i d'aquesta manera a veure si també tenim representants del nostre país dins de la indústria visual del fantàstic. I la propera és quan el festival vol ampliar les seves funcions cap a la producció i afavorir la producció d'un curtmetratge cada any dirigit i escrit per una dona. És un camí que comencem ara, però que té moltes més infiltracions, des de la selecció de pel·lícules dirigides per dones, cosa que ja fem, taules sobre la reflexió del paper de la dona dins del cinema fantàstic, cosa que ja hem fet, però que ara té aquesta mena de label, aquesta marca, que intenta doncs encara conscienciar més de que hem d'actuar i que l'obra de dones com, sense anar més lluny, la Júlia de Cornó, que va passar pel festival, que ara està a Cannes, etc., pot aconseguir una projecció i un reconeixement internacional tan important com en altres gèneres, i creiem que és la nostra responsabilitat com a representants d'un patrimoni com és el del festival en aquesta 54a edició.
I una pel·lícula ja que podem anunciar, perquè serà un any amb molta pel·lícula dirigida per dones. Està sortint de manera molt natural, és a dir, excel·lents pel·lícules de gènere que estan dirigides per dones, i nosaltres anunciarem aquí alguna, però hi haurà moltes més. El Censor, de la Prano Bailey Bond, que crec que és una de les grans pel·lícules de gènere de l'any, és una de les pel·lícules que va a passar a Sundance i va causar sensació, i crec que és una de les pel·lícules d'aquestes que en Sitges se parla moltíssim i que tenim la sort que és una obra d'una directora, jo crec, en un futur absolutament al·lucinant, igual que The Blazing World, de la Carlson Young, una pel·lícula també que és òpera prima, que això també és un afegit, és a dir, pel·lícules de dones i d'òpera prima, és a dir, primera pel·lícula, això és una notícia també molt bona. I de Dones Jobs, no? Bloodthirsty, que és una pel·lícula nova que tracta el tema de la bèstia, però des d'un punt de vista molt, molt femení, que recorda una mica Ginger Snaps, un clàssic del principi del segle, i que, bueno, seran exemples de... També un documental, no? Alien on Stage, també dirigida per Lucy Harvey, que és una visió molt popular del mite d'Alien, d'una gent que fa una representació popular de la pel·lícula de la saga d'Alien en un teatre en Anglaterra. Jo crec que això demostra que serà un any que ara no podem dir, però que estem en negociacions, estem parlant amb moltíssimes pel·lícules dirigides per dones en totes les seccions del festival.
De fet, també presentem les pel·lícules Històries per a no dormir amb Paula Ortiz, que també va passar pel festival i que també és una de les grans estrenes que tindrem en exclusiva al festival, que és Totes les històries per a no dormir, la nova versió.
És una mena de remake, de actualització de diverses històries que el Chicho Ibáñez Serrador va fer en seu moment per a la sèrie de televisió, i que tindrà l'estrena a Sitges, una producció de televisió espanyola Amazon, i la productora d'Alejandro Ibáñez també, i que el fill de Narciso Ibáñez Serrador, i que té un plantel de directors espectacular. La Paula Ortiz, directora de La Novia, que va ser una pel·lícula d'inauguració de la secció Noves Visions fa uns anys, el Rodrigo Sorogoyen, el Paco Plaza, al nostre Paco Plaza, i també al Rodrigo Cortés, director també que hem tingut en el festival i que és molt estimat per el públic de Sitges i un dels grans talents del cinema fantàstic espanyol. No? Entonces, bueno, és un plantel. Nosaltres volem seguir amb aquesta vinculació de la ficció serialitzada al festival, però des d'un punt de vista integrat a la secció, en aquest cas oficial, com va fer l'any passat amb Àlex de la Iglesia i les 30 monedes, que és a dir, no volem que sigui la ficció serialitzada procedent de plataformes o de televisions fora de lo que és el circuit oficial, sinó integrat d'una manera clara i amb projeccions, evidentment, en l'auditori, en els cinemes de Sitges, d'aquestes produccions que jo crec que són un dels esdeveniments del cinema fantàstic d'enguany.
Bueno, ens fa especial il·lusió, la veritat.
Doncs amb aquestes reflexions sobre possibles continguts, sense anar més enllà.
Sí, sense entrar gaire en l'assumpte, perquè estan en negociació, bàsicament, de molts dels títols. Sí que va donar alguns noms, com deia, però diguem que els títols que més esperem tots, que són la inauguració, la cloenda, que segurament seran els grans títols, i que doncs ara hi ha el dubte de si seran pel·lícules espanyoles o no, si seran doncs noms coneguts, no? Doncs, com el Balagueró, el Paco Plaza, que a més sembla que tenen pel·lícula a punt d'estrenar, tot plegat, doncs de moment no se sap. Els periodistes van preguntar pel tema, però Motis i la Gàbia, però sí que he portat una pregunta que vaig voler fer a l'Àngel Sala i a Mònica García, perquè tot just el dia abans d'aquesta roda de premsa es va saber que el Festival de Sant Sebastià, el Festival de Cinema de Sant Sebastià, havia decidit eliminar el gènere dels premis d'interpretació del seu certamen. És a dir, aquest any el Festival de Sant Sebastià premiarà el millor intèrpret i el millor intèrpret secundari. Però sense diferenciar el gènere, sense diferenciar si és categoria masculina o femenina. Això també ho va fer anteriorment Berlín, la Berlinale, i vaig voler preguntar doncs si a Sitges estaven plantejant aquesta qüestió.
Bon dia. Sabent com pràcticament acabem de saber que el Festival de Sant Sebastià no farà distinció de gènere en els premis a la interpretació, la pregunta és si Sitges es planteja la mesura.
Bueno, nosaltres dir que no som ningú per a comentar una decisió interna i sobre d'un festival. A més, un festival que fa molt bé les coses, és a dir, en general. És a dir, que si ha tomat aquesta medida, segur que és molt bo per al festival i molt aliè per a la seva estratègia. Nosaltres no tenim sobre la taula fer això en aquest moment, ja inclús aquest tema va sortir quan la Berlinale, i nosaltres en aquest moment continuarem amb aquesta divisió. Considerem que en aquest moment, i deixant la porta oberta a qualsevol canvi i qualsevol debat intern que comunicarien, en aquest moment que es tenint un programa i tenint una vocació de normalització i de suport a la presència de la dona en la creació i també com a espectadora i en tots els punts d'interès al respecte, no, això no creiem que no fa un plus en aquesta direcció. No es poden trobar, inclús que un any pues, no hi hagués una representació en el palmarès d'una dona, no? Els premis. No lo consideren en aquest moment una prioritat. I repeteixo, el Festival de Sant Sebastià fa molt bé les coses i, evidentment, escolten i lo tenen en compte. I nosaltres podem obrir qualsevol tema debat intern, però no en aquest moment no,
de fet,
no,
lo, nosaltres, no farem. Quan es va plantejar arran de la decisió de Berlinale, creiem que no és el moment, de fet, fins i tot seria contraproduent el paper de les dones protagonistes, potser no està tan desenvolupat en el mercat, la indústria visual, la projecció que té la dona. De fet, Woman Infant ja va en aquesta línia, o sigui, potser...
Doncs aquesta reflexió final que fa Mònica Garcia, que clar, si les dones no estan prou representades, serà difícil que puguin optar en igualtat de condicions a l'obtenció d'un premi, si es treu la distinció, doncs, per raó de gènere.
Exacte, sí, doncs el debat que està sobre la taula en tots els àmbits, el debat
és
de les qüestions feministes.
Doncs fins aquí, Carola, gràcies per aquesta estona.
A tu, fins demà.
I a tots vostès, doncs com dèiem, comencem setmana, la setmana que serà del ple, la setmana que serà, doncs això, Feliç Dia de l'Orgull. Ho hem dit al principi i acabem de la mateixa manera. Moltes gràcies, com sempre, per acompanyar-nos, que passin un molt bon dia i fins demà.